Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Si se puede votar, se puede hacer una oposición que llevas un año preparando. Lo que le vais a hacer a los MIR diciendo que no se puede solucionar es indecente. Aquest és només un exemple dels milers de missatges que han inundat les xarxes socials per denunciar que per segon any els metges que s'havien d'examinar del MIR aquest cap de setmana i que s'han contagiat de Covid no tindran cap alternativa per fer les proves que fa un any que preparen. Per part del Ministeri de Sanitat asseguren que aquests exàmens són únics i que un cop fets les preguntes es publiquen i, per tant, no és possible fer una segona convocatòria per a aquells que estiguin malalts. D'aquest problema que es repeteix per segon any consecutiu en parlarem en uns minuts amb l'Elvira Bisba, que és la vicepresidenta del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Abans, però, comencem pels titulars. Per primer cop en 10 mesos l'IPC deixa de pujar. Tot i així, però, l'índex segueix estant en màxims històrics. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, l'índex de preus de consum a l'Estat es redueix un 0,5% i se situa en el 6%. Tot i la frenada, la tendència a l'alça indicaria que la pujada de preus de l'energia i de moltes matèries primeres s'està traslladant a la resta de l'economia.
La corba de contagis de Covid a Catalunya es continua doblegant per cinquè dia consecutiu, mentre al Regne Unit les investigacions sobre el Partygate acusen el govern de Boris Johnson d'errades de lideratge i de criteri.
El document elaborat per l'alta funcionària Sue Gray apunta que el comportament d'algunes de les trobades són difícils de justificar i que no s'haurien d'haver celebrat tenint en compte la situació pandèmica. També critica l'excessiu consum d'alcohol a les trobades de feina.
Esquerra Republicana, el partit que encapçala el govern, assegura que el govern espanyol no li ha comunicat que aplaça la nova trobada de la taula de diàleg fins a la primavera.
Els republicans demanen al govern espanyol que respecti el seu compromís per resoldre el conflicte polític mentre mantenen el seu no a la reforma laboral.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Queden aturades les negociacions per la cessió del jugador de l'Arsenal, Aubameyang, al Barça. El davanter havia de passar revisió mèdica aquesta mateixa tarda.
Segons mitjans anglesos, els dos clubs no s'haurien posat d'acord amb el sou del jugador. El Barça hauria ofert un sou més baix per poder encabir el jugador al fair play de l'equip.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps hem marcat pels canvis de cara a les properes hores, per uns canvis que es noten només a les comarques del Pirineu, perquè estem a l'espera que arribin més núvols en aquest sector del país i al llarg d'aquesta tarda hi hagi nevades a la Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra. No seran gaire importants, deixaran entre 1 i 5 centímetres de neu per damunt dels 1.000 metres aproximadament. El que sí que notarem, sobretot a l'Empordà, també al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, serà el fort vent, un vent que bufarà del nord i del nord-oest i que pot arribar a ratxes de més de 90 km per hora. Això provocarà temporal marítim a la Costa Brava. A la resta del país, doncs, hem de parlar de tarda assolellada, sense núvols, i per demà un dia més fred. Baixen les temperatures mínimes, ho fan també les màximes. Alguns núvols al matí a les comarques del Pirineu, sol a la resta, i de cara a dimecres les temperatures tornaran a recuperar-se.
Per primer cop en 10 mesos l'IPC deixa de pujar, però es manté en màxims històrics. L'índex de preus de consum a l'Estat es redueix un 0,5% i se situa en el 6%. Tot i aquesta petita frenada, la tendència a l'alça indicaria que la pujada de preus de l'energia i també de moltes matèries primeres s'està traslladant a la resta de l'economia.
La inflació ha trencat una ratxa de 5 mesos a l'alça i ha baixat 5 dècimes aquest mes de gener en comparació amb el desembre. L'indicador ha actualitzat aquest mes la base de càlcul i la configuració de la cistella de la compra amb la incorporació, per exemple, de les mascaretes higièniques. Malgrat la frenada en l'escalada de l'IPC, el 6% del gener és encara molt superior a la inflació registrada en l'arrencada de l'any passat, quan l'increment de preus era del 0,5%.
I darrere d'aquesta frenada de l'IPC hi ha la baixada del preu de la llum. Aquest gener la factura de la llum ha baixat un 4,5% respecte al desembre del 2021.
Tot i així, se situa un 56% per sobre del que pagava un consumidor amb tarifa regulada al gener de l'any passat. Segons les dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la competència, la mitjana del rebut de la llum s'ha situat en els 96 euros i mig aquest mes de gener. Tot i així, aquest últim dia de gener, el preu de la llum és 162 vegades més car que fa tot just un any.
Foment del Treball xifra en 35.000 milions d'euros el dèficit en inversions a Catalunya. La patronal catalana ha analitzat els pressupostos i les obres que realment s'han fet els últims 12 anys, tant a l'Estat com de la Generalitat. Els empresaris reclamen més transparència després de veure que hi ha inversions repetides cada any als pressupostos que al final no s'acaben fent.
La Comissió d'Infraestructures de Foment del Treball ha analitzat a fons les dades d'inversió pública a Catalunya entre 2013 i 2020. El vicepresident de Foment i president de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya, Joaquim Llançó, ha explicat que de mitjana l'Estat no inverteix un terç de les obres pressupostades, un dèficit que s'acumula a la manca de projectes que ja hi ha des d'un inici.
Vol dir que un terç no s'executa i per part de la Generalitat doncs un 25% tampoc s'executa. O sigui que això completa, s'afegeix a la manca d'inversió oficial inicial.
Foment del Treball reclama rigor, seriositat i responsabilitat a les administracions a l'hora de fer els pressupostos i que no vagin posant cada any projectes aprovats però que no s'han fet.
La corba de contagis de Covid a Catalunya continua doblegant-se per cinquè dia consecutiu. Tots els indicadors mantenen la tendència a la baixa, cosa que confirmaria que la sisena onada ha tocat sostre.
Salut ha declarat 6.900 nous positius i als hospitals catalans hi ha 100 ingressats més per Covid en les darreres hores i ja hi ha més de 3.000 persones a planta, dels quals 463 són a la unitat de cures intensives. Una dada important és la velocitat de propagació de la malaltia, que continua baixant de l'1%, concretament 9 centèsimes, i se situa en el 0,87%. Segons el metge investigador de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, la velocitat amb la que es reduirà la corba dependrà de molts factors, com ara el comportament dels ciutadans i del propi virus. Ho ha explicat aquest matí al matí a Radio Estel.
Si puges ràpid, baixes ràpid. Per exemple, el Regne Unit, que s'assembla més a nosaltres que no a Sud-àfrica, han baixat, estan ja a la meitat, diguéssim, de la baixada, però ara de cop i volta s'ha estancat. O sigui, també pot passar això, que vagis bé, de cop i volta, pels motius que sigui, no segueixi baixant. Crec que és difícil saber quan estarem als nivells que estàvem això abans de la gran pujada de gener, depèn de molts factors.
Sobre la fi de les restriccions, Massip considera que s'ha anat massa de pressa en voler eliminar-les, tenint en compte que la taxa de mortalitat encara és molt alta.
Amnistia Internacional alerta que s'està fent una investigació deficient sobre la pandèmia a les residències de gent gran, sobretot durant la primera onada. Un treball de l'organització critica que el tancament de les comissions d'investigació a les comunitats autònomes està provocant una impunitat gairebé absoluta sobre els fets i dificulta l'accés de les famílies a la veritat.
També ha demanat una actuació també ha lamentat una actuació deficient del Ministeri Fiscal i ha indicat que gairebé el 90% de les investigacions han estat arxivades. Per això, Amnistia Internacional ha exigit als grups parlamentaris la creació d'una comissió de la veritat al Congrés dels Diputats. Això ho reclama la investigadora principal de l'informe i portaveu de l'organització, Safira Cantos.
Reclamamos a todas las autoridades que aseguren de un lado investigaciones completas y exhaustivas y de otro que se cree una comisión en el seno del Parlamento que asegure el análisis y la verdad de lo sucedido en las residencias, dando respuesta a los familiares y también impulsando medidas que aseguren que esto no vuelve a ocurrir.
Segons l'organització, a Catalunya, la Fiscalia va arxivar la denúncia de prop de 200 familiars en relació a 30 residències sense prendre declaració als afectats o als professionals dels centres.
I us ho explicàvem en portada. Els aspirants al MIR, que aquest cap de setmana havien de sotmetre's a les proves per optar una plaça de residents, denuncien que no s'ha buscat cap alternativa per les persones que no han pogut assistir a l'examen per ser positius en Covid.
Hi havia més de 28.000 persones que es presentaven per optar a les 10.634 places residents de Medicina, Infermeria, Biologia, Farmàcia, Psicologia, Química i Física. La majoria d'aspirants fa almenys un any que es preparen per fer aquest examen i consideren molt injust que tots els que s'han contagiat no puguin tenir una segona oportunitat per fer la prova. Per part del Ministeri de Sanitat, Carolina Darias ha assegurat que aquests exàmens són únics i que un cop fets, les preguntes es publiquen. Això fa que no sigui possible fer una segona convocatòria per a aquells que estiguin malalts.
Des de la Generalitat demanen al Ministeri que busqui alternatives.
En un tuit, la consellera de Recerca i Universitats ha titllat de vergonyosa la postura del Ministeri de Sanitat i ha assegurat que suma a la petició del Col·legi de Metges que demana que es busqui una alternativa pels afectats.
Elvira Bisba, vicepresidenta del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, bona tarda.
Bona tarda.
Quina és la resposta que us han donat des del Ministeri de Sanitat davant el problema dels estudiants que no podien assistir a les proves del MIR per haver estat positius en Covid?
Resposta no hem tingut. Nosaltres vam fer, a través de la secció de metges joves, es va insistir per fer una aula específica per Covid positius i no vam tenir resposta. Nosaltres creiem que és una situació molt injusta perquè ja es veia que aquesta situació actual era inclús pitjor des del punt de vista de contagis que l'any anterior, i l'any anterior havia suposat la posposar l'examen, no? Però bueno, no sé, la falta de previsió ens ha semblat molt injusta, la veritat.
Clar, perquè és la segona convocatòria que tu deies, dels MIR que es fan pandèmia. L'any passat ja van haver-hi problemes. No sé si en aquell moment, des del Ministeri de Sanitat, s'us va prometre afrontar la situació d'una altra manera o es va posar sobre la taula el problema.
No, jo crec que senzillament hi ha una falta de previsió. Ningú esperava aquesta tercera onada ni que en aquestes alçades estaríem així, perquè tothom estava vacunat i és veritat, però ja fa setmanes que se sap que aquesta situació doncs, feia que tinguéssim uns contagis que són 10 vegades superiors als de l'any passat. I amb 10 vegades superiors més contagis, l'any passat es va posposar i aquest any no només no s'ha posposat, sinó que inclús els comentaris han sigut poc afortunats de la ministra, no? Una mica doncs, semblava que criminalitzant una mica el col·lectiu. Hem de tenir en compte que aquests són els nostres metges del futur, els nostres professionals sanitaris, i que quan se'ls ha demanat ajuda en plena pandèmia s'han presentat voluntaris. No? Jo crec que s'hagués hagut de ser una mica més sensible. No era una situació tan arriscada. Ho hem fet per les selectivitats, s'ha fet situacions excepcionals per les votacions, no? Que es va fer un horari específic. No sé per què no es podia buscar una alternativa creativa, possiblement, a lo millor no es podia posposar aquestes alçades i ara és molt difícil doncs, fer una altra convocatòria, lògicament, i ara les solucions ja, si no es fa abans de que tingui lloc l'examen, és molt difícil buscar ara una solució.
Clar, perquè entenc que ara vosaltres no espereu que tots aquests metges que no han pogut fer la prova puguin tenir cap solució ara, no? Entenc que ja s'haurien d'esperar fins a la propera convocatòria.
No, clar, jo crec que hem fet tard. Nosaltres estem pressionant, però de moment no tenim resposta, però si no protesten, no protestaran els altres. Clar, fer un altre examen pot portar altres situacions injustes. La previsió s'hauria hagut de fer abans, no? Que era el moment en què nosaltres estàvem pressionant. Jo crec que no era tan difícil. Aquests nois són joves, es podien fer aules molt més separades, aules específiques, van tots en mascareta, la majoria estan vacunats. Jo crec que es podia haver buscat una alternativa i una solució per deixar els menys possibles fora d'aquesta convocatòria.
Ja per acabar, també, sobretot a les xarxes socials, s'advertia que davant d'aquesta situació d'alumnes, de metges que no podien anar a l'examen per ser positius, hi ha hagut gent que optava per no fer-se un test, tot i trobar-se malament, o no comunicar el positiu per poder fer l'examen igualment. No sé si vosaltres teniu constància de que això hagi passat.
No tenim constància ni ho mirarem, però lògicament doncs, cadascú fa... És l'examen més important de les seves vides. I cadascú, doncs, suposo que intentarà gestionar el que pot, si es troba bé i creu que fer-se un test i que doni positiu podria posar-lo en risc, jo comprenc que alguns no ho hagin fet. Però, clar, no ho comparteixo, no puc compartir-ho, però ho entenc.
Amb Elvira Bisbe, vicepresidenta del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, moltes gràcies per haver estat aquesta tarda amb nosaltres i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
L'informe sobre la investigació de les festes al 10 de Downing Street en ple confinament acusa el govern de Boris Johnson d'errades de lideratge i de criteri.
El document elaborat per l'alta funcionària Sue Gray apunta que el comportament d'algunes de les trobades són difícils de justificar i que alguns dels esdeveniments no s'haurien d'haver celebrat tenint en compte la situació pandèmica. D'altra banda, el document critica l'excessiu consum d'alcohol a les trobades perquè no és apropiat en lloc de feina i l'informe, un cop ja en mans del govern britànic, s'ha publicat parcialment aquest dilluns i no inclou les parts investigades per la policia.
I tornant a Catalunya, a Tarragona hi ha un 26% més d'incidència de càncer a les ciutats que als pobles. Aquest és el principal titular que es desprèn del mapa del càncer que s'ha fet a Tarragona amb dades d'entre el 2000 i el 2014.
Sobre aquesta dada n'ha parlat Estel Migdia, un dels autors de l'estudi, director del Servei de Prevenció de Càncer de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el doctor Jaume Galceran, que ha apuntat quins poden ser els motius.
associats més a una vida urbana barra industrial, que vol dir que hi ha més tabaquisme, que hi ha segurament més consum d'alcohol, més sobrepès, una dieta pobra en vegetals, una mica més de contaminació, menys exercici físic. Tots aquests factors es donen probablement amb més quantitat a les zones urbanes que a les rurals.
I aquest estudi tarragoní arriba justament quan l'Agència Internacional d'Investigació del Càncer ha estimat que l'any 2020 s'haurien diagnosticat més de 19 milions de nous càncers en el conjunt de tot el món i que haurien mort a causa del càncer gairebé 10 milions de persones.
El govern espanyol ajorna la taula de diàleg amb el govern català fins a la primavera. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La intenció de reemprendre la taula de diàleg s'ajorna fins a la primavera. Segons el periòdico, la Moncloa no especifica una data en concret, però assegura que tira la pilota endavant fins com a mínim el 20 de març. Fins aquest final de semestre, la preocupació immediata del govern és aprovar dijous la reforma laboral i després posar tot el focus a les eleccions a Castella i Lleó. Passades les eleccions el 13 de febrer, el govern espanyol convocarà la conferència de presidents de la Palma, on per primera vegada hi podria assistir el president de la Generalitat, Pere Aragonès. La idea seria convocar la taula les setmanes següents.
El govern espanyol encara no ha fet arribar aquesta intenció de convocar la taula de diàleg a Esquerra, el partit que encapçala el govern de la Generalitat.
Els republicans diuen que se n'han entrat de tot plegat a través de la premsa. Marta Vilalta és la portaveu del partit.
Nosaltres hem llegit aquestes intencions a través dels mitjans de comunicació i de la premsa. No està de més dir-ho, diguéssim, potser poden ser les seves intencions i, per tant, així ho han explicitat a través dels mitjans de comunicació, però tampoc ens consta, diguéssim, quin ha de ser el calendari o la concreció d'aquest calendari, de si la primavera, de si un mes o si un altre.
Vilalta demana a Pedro Sánchez que compleixi amb el compromís de solucionar el conflicte polític.
Pel diputat de la CUP al Congrés, Albert Botran, l'endarreriment de la trobada que fa el govern espanyol forma part del joc polític perquè els republicans votin a favor de la reforma laboral.
En declaracions al Tot anirà bé de Ràdio Estel, Botran considera que la Moncloa vol pressionar Esquerra perquè dijous voti al Congrés a favor de la reforma laboral.
Bé, entenc que el govern de l'Estat ho fa servir una mica com a xantatge, en el sentit de que probablement aquesta setmana hi haurà un desencontre important entre Esquerra Republicana i el govern espanyol en relació a la reforma laboral.
També creu que això confirma que la taula de diàleg que Esquerra va pactar amb el govern espanyol és una cortina de fum de l'Estat.
La CUP comunica que Pau Juvillà es troba en una situació de salut complicada que li impedirà mantenir la seva activitat política habitual, Pere.
Sí, tot i això, el diputat ha demanat al Parlament que li mantinguin l'escó. Recordem que la Junta Electoral ha ordenat que se li retiri l'acta aquesta setmana perquè està condemnat per desobediència.
El bitllet senzill ja es pot pagar amb targeta bancària tota la flota de busos urbans de Barcelona. És la primera ciutat de l'Estat que ofereix aquest servei.
Segons Laia Bonet, presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, el nou sistema vol facilitar l'accés a usuaris esporàdics, evitar contactes i agilitzar l'entrada als passatgers als més de 1.000 vehicles que té la xarxa de busos urbans. El sistema està situat a l'entrada, al costat del conductor, i admetrà el pagament amb targeta contactless de dèbit i de crèdit. També funcionarà amb el sistema de pagament de telèfons i rellotges intel·ligents.
Detenen el segon camioner implicat en una baralla al mig de l'autopista que va provocar un accident mortal. Els Mossos l'han arrestat quan ha rebut l'alta de l'hospital, on estava ingressat per haver rebut una punxada amb unes tisores a l'estómac.
El va ferir l'altre camioner amb qui s'estava barallant, que va quedar detingut el mateix dia dels fets. El jutjat el va deixar en llibertat, però li va retirar el passaport a l'espera que el segon conductor pogués declarar. Els dos camioners es van començar a discutir mentre conduïen i van aturar els camions enmig de l'AP7 a l'alçada de Gullana i van començar a barallar-se. Els tràilers ocupaven part del carril dret i un cotxe i un tercer tràiler van xocar contra els dos camions aturats i el conductor del cotxe va morir en aquest accident.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó l'acusat d'apunyalar el pare a Olot el 8 de maig del 2020.
El processat ha reconegut que es va barallar amb el pare fent-lo caure a terra quan la víctima no tenia possibilitat de defensar-se perquè tenia el fèmur fracturat, el va atacar amb una navalla. La Fiscalia i Defensa han arribat a un acord i el tribunal ha condemnat per un delicte de lesions i no d'intent d'homicidi perquè conclou que no tenia intenció d'acabar amb la vida de la víctima. L'Audiència ja el va condemnar a 3 anys de presó per un delicte de lesions per atacar el pare amb un arpó de pes Huesca al març del 2011.
La justícia cita a declarar la mare de Pablo Hasél per presumptament organitzar una manifestació a Lleida a favor del seu fill al febrer de 2021.
La plataforma en llibertat Pablo Hasél ha organitzat una manifestació pel proper dilluns 7 de febrer, el mateix dia que està citada a declarar per donar suport a la mare i a un altre membre de la plataforma. L'entitat ja ha avançat que aquest últim membre no es presentarà voluntàriament al jutjat per denunciar la persecució que asseguren estan patint. Recordem que Hasél va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el 16 de febrer de l'any passat al rectorat de la Universitat de Lleida, on s'havia tancat amb altres persones. Des de la seva detenció, el raper es troba intern al centre penitenciari de Ponent.
Ràdio Estel. Punt i seguit. Amb Diana Silva.
La polèmica de les votacions per decidir qui representa Espanya a Eurovisió arriba al Congrés.
Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema no monetari, lo vuelvo loquito, soy de letari.
Després que tant Xungueiras i Rigoberta Bandini obtinguessin més vots en suport popular però perdessin davant la cançó de Chanel, ara Galícia en Comú, la marca gallega de Podem, demana al Congrés dels Diputats que investigui el Consell de Ràdio i Televisió Espanyola pel compliment de les bases del concurs Benidorm Fest.
És on es va escollir que serà la cançó Slomo de Chanel qui representarà Espanya a Eurovisió. La formació vol explicacions per les disparitats entre les conclusions del jurat i el vot públic al llarg de les semifinals.
I la polèmica no acaba aquí perquè Comissions Obreres de Ràdio Televisió Espanyola també reclama deixar sense efecte l'elecció de la cantant catalana per Eurovisió.
Sí, el sindicat exigeix que les diferents direccions implicades aclareixin de manera urgent com i qui va seleccionar el jurat del Benidorm Fest, instant a Ràdio Televisió Espanyola a fer públiques les actes de votacions i les incidències registrades, reclamant que ha de quedar clar si hi ha conflicte d'interessos i quina és la vinculació entre el jurat i la guanyadora del festival.
I tenim una bona notícia. Ràdio Estel estrena nova aplicació per mòbils que ja està disponible per dispositius Android i iOS.
Sí, ho fem amb un nou i funcional disseny. La nova plataforma es posa al dia per oferir tots els continguts que ara mateix podem oferir a l'audiència radiofònica i online.
Nosaltres ja ho hem provat, l'únic que cal fer és posar el cercador Ràdio Estel i trobareu l'aplicació Ràdio Estel oficial, on es pot trobar tant la ràdio en directe com tots els nous podcasts que hi ha.
Sí, també hi ha una graella d'aquesta temporada, com tots els programes actuals i antics, l'usuari podrà fer-se un perfil d'ús individualitzat amb la possibilitat de programar l'escolta, alertes i suggeriments.
I acabem amb els esports, Carla. Darreres hores del mercat de fitxatges d'hivern que acaba aquesta mitjanit. El jugador de l'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, ha arribat aquest migdia a Barcelona, però sembla que les negociacions podrien haver-se trencat.
El jugador havia de passar aquesta tarda la revisió mèdica, però no s'hi ha presentat. Segons apunta el portal esportiu anglès The Athletics, el jugador i el club no haurien arribat a un acord per la qüestió del sou. L'Arsenal vol que el Barça es faci càrrec íntegrament de la fitxa del jugador, que seria de 8 milions a l'any, una xifra que el club blaugrana ara mateix no pot assumir. El jugador de l'Arsenal ha arribat a Barcelona per sorpresa per acabar de tancar aquesta possible incorporació. Aubameyang, que arribaria a l'equip cedit de l'Arsenal fins a finals de temporada.
Pel que fa a la sortida de Dembélé, la seva negociació segueix encallada.
El Barça i el Paris Saint-Germain negociaven un possible traspàs del jugador, però no s'ha arribat a cap acord i Dembélé ha tornat a Barcelona aquesta mateixa tarda. Segons apunten els mitjans francesos, el club parisenc ara mateix no està interessat en el jugador, però sí que podria esperar-se a finals de temporada, que és quan se li acaba el contracte.
I respecte al fitxatge d'Adama Traoré, el jugador ja està inscrit a la Lliga i podrà jugar contra l'Atlètic de Madrid.
El Barça ja ha donat d'alta el jugador i podrà estar a les ordres de Xavi en el proper partit contra de Lliga, que és contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou, un partit on el Barça buscarà una victòria per col·locar-se en la zona de Champions, ja que els de Simeone són els quarts de la classificació i el Barça són cinquens. Abans del partit, però, Traoré serà presentat com a nou jugador. L'acte es farà el proper dimecres 2 de febrer, però sí que aquesta vegada serà sense públic.
En futbol femení, el torneig internacional amistós Arnold Clark Cup es podrà seguir sencer per Televisió Espanyola.
És la primera edició d'aquest torneig que comptarà amb les seleccions absolutes d'Inglaterra, Canadà, Alemanya i Espanya. El primer partit de les espanyoles serà el 17 de febrer a Middlesbrough contra Alemanya.
I en bàsquet avui s'ha celebrat el sorteig dels quarts de la Copa del Rei, que es disputarà a Granada del 17 al 20 de febrer.
Uns quarts amb un derbi català. El Barça ha estat emparellat amb el Baxi Manresa, que jugaran el divendres 18 de febrer. Els dos equips ja es van enfrontar fa dues setmanes amb victòria pels vegencs a la pròrroga. Pel que fa al Joventut de Badalona, es trobarà amb el Tenerife, és el partit que obrirà la competició el dijous 17. Les altres eliminatòries són les del Real Madrid contra el Breogán i el València, que s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. També aquest cap de setmana ha hagut derbi català a la Lliga ACB. El Barça va guanyar la penya per 99-84, aconseguint així el rècord anotador d'aquesta temporada per l'equip blaugrana, i el Baxi Manresa, que segueix en molt bona forma, va guanyar el Burgos per 93-68.
I en tenis, aquest cap de setmana Rafa Nadal s'ha convertit en el tenista en aconseguir més grans slams en categoria masculina, un total de 21.
Nadal ha fet història al guanyar Medvedev en un maig en 5 sets i gairebé bé 5 hores. Es converteix en el tenista amb més slams de la categoria masculina, per sobre de Djokovic i Federer, que estan empatats amb 20 grans slams. Rafa Nadal és actualment cinquè al rànquing mundial. El líder és Djokovic, tot i que Medvedev retalla distàncies amb ell, que és el segon després de ser finalista en aquest Open d'Austràlia. Pel que fa al rànquing femení, Paula Badosa ha adelantat a Garbiñe Muguruza. Badosa és sisena i Muguruza setena, després de caure 4 places. La txeca Krejcikova puja una posició i tanca aquest top 3 a Maj Liberty com a número 1, i Ariana Sabalenka a la segona posició.
La jugadora de waterpolo del Club Natació Terrassa, Bea Ortiz, ha estat escollida com a millor jugadora d'Europa del 2021.
Ortiz s'ha emportat el premi de l'Helen amb un 51% dels vots. Bea Ortiz va ser una de les més destacades en aquests Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu, on la selecció espanyola es va endur la medalla de plata. Ani Espar, que ja va guanyar aquest guardó l'any 2012, ha quedat en segona posició. És la sisena vegada que una jugadora catalana obté aquest reconeixement.
I en la Lliga d'Hockey Femenina, el Generali Hockey Club de Palau ha sumat aquest cap de setmana la seva novena victòria consecutiva a la Lliga.
Va ser contra l'Orcla de Bigues i Riells. Les de Palau van començar la Lliga molt allunyades d'aquestes primeres posicions, però han remuntat fins a arribar a la segona posició que ocupen actualment. També cal destacar la victòria de l'Igualada, que suma 3 punts davant el Deportivo Liceo després de 7 jornades sense guanyar.
Els Cincinnati Bengals i Los Angeles Rams s'enfrontaran a la final de la Super Bowl, que es disputarà el proper 13 de febrer a Califòrnia.
Els Bengals tornen a la gran cita del futbol americà 33 anys després de disputar l'última final, que va ser el 1989. La darrera dels Rams va ser l'any 2019, però van perdre. Els Cincinnati Bengals s'han classificat després de guanyar aquesta matinada en el temps extra als Kansas City per 27-24, després de remuntar 18 punts en contra. Els Angeles Rams també han hagut de remuntar contra San Francisco i han acabat guanyant per 17-20.
¿Y quién no acabaría loco si tuviera que poner encima de la mesa el corazón para que cualquiera que pase le tire una piedra?
Aquest cap de setmana, Nena de Conte ha tret una nova cançó. Després de triomfar amb temes com En que estrella estarà o Tenia tanto que darte, els de Mai Meneses tornen amb Detrás de cada luz. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials i la nova app de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada,
quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.